lgbarcelona.com.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. La tràgica del Barça es va acabar embalsamat a la Champions i rebregat pel màxim rival a la Lliga. En només 4 dies s'ha demostrat allò que algunes setmanes abans ja s'havia mostrat, que l'equip no evoluciona i si ho fa, no es veu. Assenyalats els veterans en primera instància i ara per derivació a l'entrenador, sembla que el Barça d'inicis de segle definitivament desapareix. Piqué, Alba, Busquets i ara Xavi tenen els focus al damunt. Els primers pels errors futbolístics i per una deficient gestió del merder del desgast econòmic de la plantilla que els hi ha tocat el rebre per presumpta falta de generositat. El dubte és si no juguen perquè futbolísticament no donen per més o per si econòmicament no han donat per menys. I Xavi és el que ha de gestionar el que ha passat aquestes darreres setmanes. Però la comparativa és molt curiosa. El 24 d'octubre de 2021... farà la setmana que ve un any, agafat a l'atzar, el diari El Mundo publicava aquest inici de crònica d'un Barça-Madrid. Just fa un any, el 24 d'octubre farà un any, Barça 1, Real Madrid 2 al Camp Nou. Y deia Francisco Cabezas, este Barcelona tampoco puede competir con el Real Madrid. Es mucho más tierno, inexperto, incomprensible en la pizarra y también inánime en duelos en los que no hay donde esconderse. El equipo de Ancelotti ganó sin apenas hacer ruido y eso dice bien poco de Koeman, en aquel caso, incapaz de rebelarse contra tanta impotencia. El miedo, puñetero miedo. Ancelotti decía que hay que estar pendiente del miedo, que siempre hay que tenerlo presente, porque nos blinda ante las dificultades, porque nos humaniza en lugares donde la derrota y el fracaso no son admisibles como el fútbol. Ramón Bes aquel día también escribía al País. El Barça se apagó como una vela prendida por el Madrid. El encuentro se mantuvo abierto solo por la bondad visitante. Incluso sorprendió que un club depredador como el blanco tuviera un equipo tan compasivo como el que se vio. A los azulgrana les vienen grandes los partidos exigentes y se vencen irremediablemente sin que importe la diferencia de puntos, incapaces por ahora de dar sentido a las temporadas que se cuentan como perdidas. Una tarea imposible por el carácter inofensivo del equipo de Koeman. No tiene épica ni sorpresa, tampoco mentalidad ni suficiente defensa para vencer al Real Madrid. És cert que no és comparable als números de Koeman, en aquella època era novè a la Lliga en 15 punts en 10 partits, però sí que és cert que un any després estem igual però suïcidats ja a la Champions i angoixats a la Lliga, amb el rumor que Leo Messi torna i que l'hivern caldrà fitxar. Alguna cosa no quadra que en Barça. De tant mirar enrere, el que costa és mirar endavant. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, la peu a terra, que és dilluns, 17 d'octubre del 2022.
I comencem la setmana amb suavitat, amb alguns núvols i algunes boires. Durant tot el dia es mantindrà aquest cel mig ennuvolat, amb alguna gota a la costa i també alguns ruixats al Pirineu de Lleida al migdia. Les temperatures diurnes reculen respecte a les d'ahir.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, a aquesta hora es manté la calçada tallada a la P2 a l'Espluga de Francolí en sentit oest per un accident i ja s'ha circulat més fluidesa per la C32 des de Gavà cap al Nus de Llobregat perquè s'han reobert tots els carrils.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida parlem dels salvados d'ahir sobre Vox i episodis violents protagonitzats per gent del partit, segons diversos testimonis, així com també de la primera enquesta feta després del trencament entre Junts i Esquerra, que dona la victòria clara al PSC, i de la crisi a la cúpula dels Mossos d'Esquadra. Però abans, el Barça, ara en parlava el Demental, en només 5 dies ha perdut el lideratge de la Lliga i la possibilitat virtual de jugar als vuitens de final de la Champions. Tot plegat en una setmana tràgica de mal son pels de Xavi Hernández i dimecres passat els va tocar ensopegar contra l'Inter de Milà al Camp Nou. Ahir el Barça va perdre 3-1 contra el Real Madrid al Bernabéu d'una manera molt depriment i excessivament preocupant. Una derrota absolutament justa que fa que els blancs recuperin el lideratge de primera divisió, ara amb 3 punts de marge sobre el Barça, que es queden 22. I tot això amb la sensació que ahir el Real Madrid va anar amb mig gas, que no li va caldre gaire cosa més i que fins i tot el marcador és curt pel que el podria haver estat. En definitiva, en el partit més plàcid del Real Madrid en tota aquesta temporada. Anem a pams. La primera part del Barça va ser pèssima. L'equip va estar lent, desendreçat i, sobretot, molt fràgil en el sistema defensiu, igual que contra l'Inter de Milà. I això ho va aprofitar Karim Benzema per fer l'1-0 als 12 minuts de partit i el Fede Valverde per fer el 2-0 20 minuts més tard. En el primer gol queda assenyalat Busquets, que va ser incapaç d'aturar el contraatac de Toni Kroos, i en el segon, Eric García, que regala la pilota al Real Madrid amb una deixada de cap molt desafortunada. I a la segona part la cosa va continuar pel mateix Pedregà. Van entrar Gavi, Ansu Fati i Ferran Torres, que van desacomplexar el Barça, però no va millorar gens fins al minut 80, quan els tres van fabricar la jugada del 2-1 que va acabar marcant Ferran Torres. Allà semblava que encara hi podria haver alguna opció d'empatar, però un penal d'Eric García sobre Rodrigo als 90 ho va esmicolar tot. Per cert, que l'acte final del partit diu que Joan Laporta va baixar el vestidor dels àrbitres al final del maig a demanar explicacions sobre un hipotètic penal a Lewandowski, però la cosa no va anar més, sobretot perquè el VAR mira algunes coses i deixa de mirar-ne unes altres. Sigui com sigui, preocupen-hi molt els partits del Barça després de l'aturada de les eleccions. L'equip jugava una part molt important de la temporada aquesta setmana i la sensació és que no està a l'alçada. Més aviat al contrari. Enviada especial de RAC1 a Madrid, Marta Ramon.
El Barça poruc i estabornit encara per la decepció de la Champions, va veure superat en tot moment per un Madrid que encara hauria pogut fer-los més mal quan va posar-se 2-0 al marcador. La impotència de Busquets, convertit en una ombra de si mateix, va simbolitzar el naufragi col·lectiu. No van aconseguir reaccionar fins l'entrada de Gavi, Ansu i Ferran Torres a la segona part. Xavi, visiblement tocat, no va dissimular la inquietud per la mala tendència de l'equip.
Hem de fer més coses, està clar, no? Hem de ser molt autocrítics. Avui estic molt, molt decebut, molt trist. No és un gran dia, però estem en una dinàmica negativa i l'hem de canviar ja. L'hem de canviar a partir d'allà. Són 3 punts, la lliga és molt llarga, però no em consola tot això. Hem de fer més coses durant els partits i ser més madurs, competir molt millor.
Amb el 2-1 va haver-hi un xic de vida blaugrana, però el penal d'Eric a Rodrigo va certificar el tercer gol blanc, la primera derrota del Barça a la lliga i la pèrdua del lideratge. Al club hi ha molta preocupació després de tancar una setmana molt dura. L'estaf tècnic estan convençuts que ho arreglaran.
En qualsevol cas, gràcies Marta, Xavi Hernández va defugir de criticar els errors individuals de cap jugador i va reconèixer que la responsabilitat sempre és més seva que dels seus futbolistes.
Nunca en la vida va passar que jo apunto a los jugadores, pero yo explico lo que nos ha pasado. Estoy en el barco capitaneando esto. No, para nada, es un error mío también de no transmitir, a lo mejor de no poner más énfasis en lo que tenemos que hacer. Son errores. Si hablamos de lo que ha pasado, pues son errores puntuales.
Avui els diaris esportius de Madrid xocampant la victòria dels blancs contra el Barça, mentre que els catalans parlen de seriosa preocupació pel que fa al projecte de Xavi Hernández. Informa Albert Pedrol.
Mundo Deportivo parla d'una garrotada dolorosa i Santinoll escriu que la realitat continua demostrant que el Barça té expectatives massa altes i molta pressa, i conclou que ahir l'equip va tornar a estar fràgil i que la millor notícia van ser els bons minuts d'Ansu Fati. El diari Esport titula sense ànima en portada. Lluís Mascaró afegeix que la patacada del Bernabéu és doblement dolorosa perquè colpeja un equip de mentalitat fràgil amb alguns jugadors que ara mateix no estan a l'altura i un entrenador desesperat per no poder capgirar la dinàmica negativa. Carles González, de l'Esportiu, parla d'un Barça descoratjador i que directament involuciona, perdut en si mateix, i a Madrid, Alfredo Relaño diu al diari AS que els blancs van tancar la persiana abans d'hora i que la sensació és que podrien haver buscat la golejada, però que es van posar en moda serveis mínims per endur-se el clàssic sense massa dificultats. I el Marca hi coincideix, titula molt superiors, i Carlos Carpio conclou que ahir el Madrid va deixar escapar una immillorable ocasió de castigar un Barça noquejat en tots els sentits amb el que hauria sigut una golejada històrica.
Els diaris generalistes també destaquen en portada un Barça sense rumb que, literalment, ha perdut l'equilibri. En Alfonso.
Sergi Pàmies, a La Vanguardia, escriu que la fragilitat del Barça no és només futbolística i que l'equip té una inseguretat que sembla crònica. El periòdico titula El Barça segueix perdut i posa un semàfor vermell a Xavi, que en menys d'una setmana ha rebut 2 cops molt durs. A l'Ara, Xavi Hernández Navarro escriu que la xavineta ha perdut el rumb. L'Egarenc diu sap de sobres el mètode que vol aplicar, però els seus jugadors no ho saben fer a la gespa. El País parla d'un Madrid que no va patir per superar un Barça que s'ha oblidat de jugar. El mateix diari, Ramon Besa, diu que ara no se sap ben bé què és el Barça. El Mundo titula amb duresa. El Madrid venç una joguina, diu, i creu que els d'Ancelotti demostren maduresa i eficàcia davant d'un Barça dèbil. L'ABC resumeix el clàssic amb el titular superioritat total del Madrid, i La Razón escriu que Xavi planteja el futbol com una pel·lícula de bons i dolents, en què ell, per descomptat, és el bo, mentre que Ancelotti sap jugar de manera que les coses surtin millor.
I sobre els problemes del Barça i la incapacitat de Xavi i del cos tècnic encara per resoldre'ls, escoltem el comentari que signa el periodista de l'AS i col·laborador del món RAC1, Santi Jiménez.
Si el Barça va ser incapaç d'imposar-se al novè de la Lliga italiana un equip que no acostuma a passar dels vuitens de la Champions i va ser incapaç de fer pessigolles al Bayern, no sé per què ens escandalitzem, després de que el campió d'Europa despatxi els culers al trote cochinero amb les mans a les butxaques i xiulant. Tant que va arribar a posar en perill durant 10 minuts un triomf que era incontestable. Acceptant la frenada que ens porta del «tenemos un plantillón» a «el projecte encara està en construcció i fa falta fitxar el gener», que ja és tragar, el que no cola és la mateixa excusa de sempre. La de culpar de tot els errors individuals. A apel·lar a l'això estava parlat. Collons, porta parlat fa 50 partits amb una pretemporada pel mig. A l'àrbitre, al VAR, a la mala sort i intentar fer passar bou per bèstia grossa explicant que del minut 21 al minut 38 hem estat molt superiors. El Madrid va evitar fer sang, però el Villarreal i l'Atlètic no ho faran. I del Bayern, ni te cuento. Xavi està en Defcon 2.
Avui capgirarem les tertúlies. Primer l'Esportiva a les 9, amb Santi Segurola, Joan Jopallàs, Miguel Rico, Mònica Terribas i Màrius Carol. Avui que hi ha jornada intersetmanal, que aquesta setmana és jornada intersetmanal, els dos pròxims partits del Barça són al Camp Nou, vaja, els tres propers, els dos primers de Lliga, dijous contra el Villarreal i diumenge contra l'Atlètic de Bilbao a les 9 de la nit i la setmana que ve el de Champions contra el Bayern de Múnich. Per cert, més enllà de la derrota esportiva del Barça al Bernabéu, va sorprendre que Joan Laporta no tornés amb la resta de l'expedició. Resulta que es va haver de quedar amb el seu fill petit a Madrid perquè aquest havia de declarar davant de la policia després que l'acusessin de maltractar la seva parella en un dinar en un restaurant. Doncs bé, el petit de la família Laporta ja està en llibertat sense càrrec i sense la propi, i la seva pròpia parella ha desmentit qualsevol tipus d'agressió. Des de Madrid informa Arnau Mañé.
Es tracta de Joan Laporta Echevarri, el fill del president del Barça. Segons expliquen fonts policials a RAC1, el noi estava celebrant els seus 24 anys amb un dinar amb la seva nòvia a un restaurant de Madrid, dues hores abans que arrenqués el clàssic. En un moment de la celebració va començar a sacsejar-la i amenaçar-la. Ho va fer davant de tothom, també casualment davant dels escortes d'una ministra del govern espanyol que eren a l'establiment i que van intervenir. En aquest moment, segons la policia, el fill de Laporta va posar-se especialment agressiu i va resistir-se a que el detinguessin. Després d'unes hores detingut, va passar a mans del jutge i ara la investigació és cosa de la unitat d'atenció a la família i a la dona. L'entorn de Laporta, per cert, admet la detenció del fill, però ho limita a una discussió sense violència. De fet, asseguren que la pròpia parella del detingut hauria negat davant la policia que l'hagués maltractat i, a més, recorden que es tracta d'un fet personal sense cap relació amb el Barça.
Avui, com dèiem, capgirem les tertúlies. Són les 8 i 12 minuts per parlar de la derrota del Barça i d'aquesta ahir al Bernabéu contra el Real Madrid d'Ancelotti, d'aquesta percepció que el Barça va pel pedregar si no ho rectifica i ho millora Xavi Hernández en les pròximes setmanes. Més enllà del clàssic, avui hem de parlar d'una nova polèmica a l'entorn de Vox, el programa Salvadors de la Sexta. A més, aquesta nit, testimonis d'antics membres del partit que asseguren que la formació ultra va estar al darrere, entre d'altres, atenció, de l'assalt i l'agressió al centre de menes de menors estrangers no acompanyats del Masnou, al Maresme, el juliol del 2019. Qui ho diu sense embuts és l'exportaveu de Vox a l'àrea de Barcelona, Fernando Moya. Assegura que l'instigador de tot va ser Jordi de la Fuente, vicesecretari d'organització del partit a Barcelona, encara actualment. La fiscalia li demana 2 anys i 2 mesos de presó per un delicte d'incitació a l'odi.
Y este señor pues fue un día con su micrófono y una cuadrilla de afiliados un poco exaltados y asaltaron el centro de menas de Masnou. Las 2 horas del asalto hice un Twitter condenando enérgicamente lo que habían hecho mis compañeros y esto me costó pues que me dieran tortas desde Madrid, por supuesto, ¿no? Pero no se puede llegar y pegarle a unos chavales de 17 años simplemente porque son extranjeros.
Durant aquella concentració, Jordi de la Fuente va fer crits com ara «cremarem l'alberg o us matarem». Finalment hi va haver 5 ferits. Això va passar al juliol. Doncs bé, al novembre, ell va ser un dels principals assessors en campanya d'Ignacio Garriga quan era el candidat de Vox per Barcelona a les eleccions espanyoles. De la Fuente prové del Movimiento Social Republicano, un partit neonazi que negava l'Holocaust. De fet, als Salvados de la Sexta, Moya explica que Santi Abascal els va obligar a absorbir dins de Vox partits com el Movimiento Social Republicano o Plataforma per Catalunya, que van poder posar càrrecs a dit. Un d'ells, de la Fuente. Segons Moya, el motiu que va portar la direcció de Madrid a incorporar Plataforma per Catalunya van ser els calés.
Y eso lo hicieron simplemente por financiación, porque necesitaban dinero y Plataforma por Cataluña tenía bastante dinero en aquel momento y Vox necesitaba ese dinero en ese momento.
Abascal era el que decidió que los neonazis entraran en Vox Barcelona.
Directamente. Sí, sí. Eran las directrices venían directamente desde Madrid.
A partir d'altres testimonis d'exmembres de Vox, els Salvados també han analitzat el finançament opac i irregular del partit. L'expresident de Vox a Toledo, Luis Miguel Núñez, assegura que tot el poder, tot recau sobre Santi Abascal i que qualsevol veu crítica amb la direcció se la margina, se l'amenaça i se l'expulsa del partit.
Lo primero que hacen es dejarte sin protección. Tu equipo de confianza, fuera. Y a partir de ahí empieza el acoso y derribo para que tú te marches. Te empiezan a cortar teléfonos, te empiezan a cerrar puertas. Y te convocan a una reunión de urgencia donde te llevan un despacho, te encerraban en un despacho y dos personas, en plan poli bueno, poli malo. Uno pega voces, golpes en la mesa, te insulta, te amenaza. Una de las expresiones fue, no vas a volver a trabajar en tu puta vida. Y ojo, que están los servicios sociales y tú tienes dos niñas.
Els testimonis també fan altres acusacions molt greus. Per exemple, detallen que Vox no té actes escrites que deixin constància dels acords de les reunions. Així, la direcció pot decidir el que li convé en cada moment. El programa que presenta Gonzo també recull les maniobres de la direcció de Vox per bloquejar qualsevol possible candidatura interna alternativa i explica com Santi Abascal manipula els resultats de les votacions per guanyar sempre. Salvados va fer ahir a la Sexta un share de 8,5% a Catalunya, amb gairebé 200.000 espectadors i un 7,5% a tot Espanya, i el van seguir més d'un milió de persones. 8 i 16 minuts, el PSC s'imposaria avui en unes eleccions al Parlament de Catalunya. Segons l'enquesta de GESOP, que publica aquest matí el periòdico, dels 33 escons que tenen ara els socialistes, en l'actualitat al Parlament, passarien a tenir-ne 37 o 38. Un ascens que els permetria guanyar aquest cop si les eleccions en vots i en nombre de diputats, i és que Esquerra es quedaria clavada als 33 escons actuals, mentre que Junts baixaria dels 32 que té ara a 29-30. Els resultats tornarien a donar majoria a l'independentisme, però també a un pacte de les esquerres. És la primera enquesta feta després de la sortida de Junts per Catalunya del govern i mostra com la ruptura de la coalició ha ajudat els socialistes a impulsar l'avantatge que mantenien sobre Esquerra. Tot i així, les opcions de Salvador Illa d'arribar al govern dependrien un altre cop que Pere Aragonès acceptés una aliança amb el PSC i els comuns. Si volguessin els tres partits, podrien governar en solitari. De fet, podrien governar amb el PSC i Esquerra sol, sense el suport dels comuns ni de cap formació independentista. I un cop més, la suma dels vots d'Esquerra, de Junts i la CUP assolirien la majoria absoluta. Per la seva banda, en Comú Podem es mantindria, Vox podria perdre entre 2 i 3 escons i la CUP en podria guanyar 1 o 2. Però, sens dubte, un altre destacat d'aquest sondeig de GESOP pel periòdico és que deixa Ciutadans fora del Parlament de Catalunya per primer cop des de la seva fundació fa més de 15 anys. El PP li esgarraparia bona part dels votants i podria pujar dels 3 diputats actuals fins als 9 o 10. Si bé el PSC guanyaria, quan es pregunta per qui es prefereix de president, Pere Aragonès és qui més suports obté. Un 22% dels catalans el preferirien amb ell, per un 19% de Salvador Illa i un 11% de Laura Borràs. A més, Aragonès és l'únic líder que aprova, això sí, ho fa amb un 5 pelat. L'enquesta també pregunta sobre el trencament del govern de Catalunya, i en aquesta qüestió gairebé el 40% dels catalans apunten que l'únic culpable de la crisi Junts per Catalunya és l'opció més assenyalada, amb molta diferència. La segona, que apunta que la culpa és tant de Junts com d'Esquerra, la subscriveixen un 24% dels encastats i un 19% és del parer que els responsables del divorci són els republicans. Per cert, que una altra de les qüestions que s'han debatut aquests dies és si la trencadissa entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya significa el final del procés. Doncs bé, un 60% dels encastats considera que no. És el doble de la gent que creu que sí que s'ha acabat. Tot plegat, mentre segons el diari El Mundo, Esquerra Republicana estaria pressionant la Moncloa perquè la nova majoria del Tribunal Constitucional sigui favorable a la immersió lingüística. Seria una de les qüestions de les converses entre Esquerra i el PSOE, amb els ulls posats també a l'aprovació dels pressupòstums espanyols. Una altra de les claus per negociar els comptes de l'Estat és la reforma del delicte de sedició. Segons llegim el diari El País, aquesta és la principal pedra a la sabata que hi ha ara en la relació entre Esquerra i el PSOE. El Congrés, Esquerra vol donar suport als pressupostos a canvi de la reforma del delicte de sedició, mentre que el PSOE no en vol sentir ni a parlar. Admeten que sempre han estat oberts a aquesta reforma, però no la vinculen als comptes espanyols. És més, fons de la Moncloa recorden que és un dels temes que s'ha tocat a la taula de diàleg i que mai s'han vinculat als pressupostos. Això, mentre Catalunya continua sense haver-hi tampoc una majoria per fer-ho després que Junts se'n despengés en sortida del govern. Els republicans els insisteixen que s'ho repensin i que actuïn amb responsabilitat amb la crisi actual. Pere Aragonès.
Seria molt poc comprensible que s'inhibís de donar suport al pressupost que ells mateixos han elaborat. Aquesta és la primera qüestió que caldrà resoldre. Estic convençut que doncs, seran molt més clars en els propers dies.
Justament, Esquerra continua fent campanya per aconseguir els suports necessaris per aprovar els pressupostos de la Generalitat després de la sortida de Junts per Catalunya del govern. Divendres, recordem, ja es van reunir amb els comuns i Jéssica Albiach assegura que faran suar a la cancel·lada Esquerra per aprovar els comptes i que es miraran amb lupa cada partida.
Anirem llei a llei, negociació a negociació, i el que sí que vos puc assegurar és que no anirem a apuntalar un govern que ara mateix no és humil, que no sabem si serà el govern que va tombar en el seu moment o que va intentar tombar perquè no ho va aconseguir la reforma laboral, i en canvi sí que va votar a favor del salari mínim. Esquerra Republicana té moltes cares.
Però també des dels comuns, Jaume Asens es mostra molt més proper a Esquerra després del trencament amb Junts. De fet, diu que, si, que ara sí que veu viable una aliança amb els republicans. Ho fa en una entrevista al Nació Digital, en què també afegeix que veu incongruent que Esquerra aprovi els pressupostos del PSOE al Congrés, però que, en canvi, no vulgui l'aprovació del PSC al Parlament. Això mentre les entitats socials alerten que la realitat és molt preocupant i reclamen als partits que deixin de banda les picabaralles i se centrin a aprovar els pressupostos. En una entrevista a l'ACN, la presidenta de la taula del tercer sector, Francina Alsina, fa una crida a la responsabilitat.
Que tinguin una mica de consciència social, que vegin quina és la situació en la que estem posats i que, sisplau, aprovin aquests pressupostos. Són 3.000 milions d'euros que perdríem. És un moment en què hem de pensar en clau de país i en clau de tantíssima gent que està patint.
I diu també que veu amb bons ulls que Carles Campuzano sigui conseller de Drets Socials perquè té una àmplia experiència política i molta relació amb les entitats socials. I un últim apunt sobre política catalana. El digital Elmón.cat explica avui que la Guàrdia Civil i els Mossos van espiar els mateixos membres del CDR en el mateix moment, però sense haver-ho parlat. De fet, els agents que feien els seguiments es van detectar els uns als altres, però no es van dir res. Estem parlant del setembre del 2018, just abans del primer aniversari de l'1 d'octubre, quan la Guàrdia Civil investigava les trobades de l'expresident Quim Torra com a cap del que l'Institut Armat anomenava milícia irregular. 8 i 22 minuts, Sandra Rossell, Josep Maria Bartomeu i Neymar Júnior, entre d'altres, s'asseuran avui al banc dels acusats per l'anomenat cas Neymar Dis. El jutge a Barcelona per un presumpte frau en el fitxatge del jugador brasiler pel Barça. La fiscalia demana fins a 5 anys de presó. Sandra Rossell l'acusa d'haver amagat la quantitat real del traspàs a una empresa que tenia part dels drets del jugador brasiler. Informa Benet Iñigo.
L'any 2013 el Barça va fitxar Neymar provinent del Santos. El club brasiler li va pagar al voltant de 17 milions d'euros i el pare del jugador uns 40 milions més. El problema és que l'empresa Dis, propietària del 40% dels drets del jugador, creu que els dos clubs van pactar un traspàs així de petit perquè d'aquesta manera reduïen la quantitat que els tocava rebre a ells. Un tripijoc pel qual demanen una indemnització de 35 milions d'euros. I és que, a banda de les penes de presó que es demanen, entre 2 i 5 anys per Rossell, per Tomeu i Neymar i els seus pares, o 3 també per un dirigent del Santos, un altre damnificat també pot ser el Barça com a club. La fiscalia demana una multa de més de 8 milions i l'empresa brasilera la indemnització milionària. Avui han de declarar com a testimonis el llavors vicepresident del Barça, Javier Faus, l'exdirector esportiu Andoni Zubizarreta i l'agent de futbolistes André Curí. A finals de setmana serà el torn de Rossell, Bartomeu i el mateix Neymar, que aquesta vegada no podrà estalviar-se la banqueta.
Recordem que aquest és el segon cas Neymar que arriba a judici. El Barça ja va pagar una multa de més de 5 milions d'euros per delicte fiscal en aquella ocasió, per com va pagar els impostos del fitxatge del jugador. Llavors, Sandro Rossell i Josep Maria Bartomeu van pactar amb la fiscalia sortir-ne indemnes a nivell personal a canvi de condemnar el club com a institució. En parlarem amb Benet Iñigo i amb el sotsdirector d'Economia de La Vanguardia, Manel Pérez, de la tertúlia d'avui del Món a RAC1. I per tant, de judicis, avui arrenca també a la Ciutat de la Justícia un dels judicis pendents a Àngela Dobrovolski, l'exdona de Josep Maria Mainat. En aquest cas, se la jutja per suposadament haver cobrat dos xecs bancaris del compte de Mainat amb una firma falsificada. La fiscalia demana a Dobrovolski una pena de 3 anys de presó i 3.600 euros de multa. A banda, recordem que Dobrovolski també està processada per haver intentat assassinar Josep Maria Mainat amb una sobredosi d'insulina. Informa Marc Poyato.
Un judici que s'hauria d'haver fet el juliol però que es va ajornar perquè l'advocat d'Àngela Dobrovolski va renunciar a defensar-la per discrepàncies professionals i personals. Abans ja havia plegat un altre lletrat perquè deia que era impossible posar-se d'acord amb ella i fer-li seguir una estratègia dissenyada. Avui l'exdona de Josep Maria Mainat s'asseu al banc dels acusats per estafa, falsedat documental i ús d'un document d'identitat autèntic de forma fraudulenta. Els fets van passar l'agost del 2020 quan l'acusada hauria agafat un talonari bancari del seu exmarit i hauria cobrat xecs falsificant la firma i situant la seva germana com a beneficiària fent servir el seu DNI. En total hauria cobrat més de 4.000 euros de forma fraudulenta. Aquest cas se suma al judici que té pendent per intent d'assassinat, una altra causa per haver-li enviat missatges a l'exmarit, tot i tenir-ho prohibit, i després d'haver acceptat una condemna de 17 mesos de presó per haver intentat accedir a la casa de Mainat escalant la tanca, tot i que tenia prohibit acostar-s'hi.
25, la situació a la prefectura dels Mossos d'Esquadra és crítica. El comissari en cap del cos, Josep Maria Estela, podria tenir les hores comptades. Les desavinences amb el seu número 2, Eduard Sallent, i amb la cúpula del Departament d'Interior han arribat a un punt de no retorn i, segons llegim avui a La Vanguardia, la seva sortida és imminent. El que no queda clar és si dimitirà o si s'esperarà que el destitueixin. La Vanguardia explica que Interior espera que Estela presenti la seva carta de dimissió avui mateix. El substituiria el número 2, Eduard Sallent, com a mínim fins a final d'any. Per si no fos prou, la crisi a la cúpula del cos provoca moviments en alguns dels estaments, com ara el sindicat de comandaments, que fa pinya amb Estela i exigeixen estabilitat, continuïtat i respecte. Anem a pams. Ras i curt, el comissari en cap està sentenciat. Les enganxades amb la seva mà dreta, el comissari Eduard Sallent i amb la cúpula d'Interior ja s'havien airejat, però la gota que ha fet vessar el got és una reunió la setmana passada en què s'havia de decidir quins eren els nous comissaris del cos després del procés de promoció interna. Josep Maria Estela va topar amb el conseller Joan Ignasi Elena. No es van posar d'acord, segons diversos mitjans, perquè el cap del cos dels Mossos va apostar per 4 homes i 2 dones, però des de la conselleria volien que fos al revés, 4 dones i 2 homes, per seguir amb la feminització del cos. Sigui com sigui, el diari Ara recorda que les desavinences venen de molt lluny, sobretot per la relació que la direcció política tindria amb el seu número 2, amb Sallent, a qui, segons fonts del cos, hauria arribat a transmetre ordres que contradeien les decisions tècniques. Conscient d'aquesta situació, Estela ja va posar el seu càrrec a disposició del conseller Elena abans de l'estiu i, tot i que el govern volia aguantar-lo uns mesos, les tensions són cada vegada més evidents. De fet, el diari explica que ja comencen a estar apartat d'algunes decisions operatives que prenen Sallent i la intendent Rosa Bosch. Un cop es consumi la seva sortida, el número 2 del cos, Eduard Sallent, seria qui agafaria les brides dels Mossos d'Esquadra, ho faria, això sí, de manera provisional durant uns mesos, i és probable que a partir de l'any que ve es nomeni una nova cúpula policial que per primera vegada podria encapçalar una dona. Ara bé, aturem-nos aquí. Si això es confirma, des de l'octubre del 2017, el cos de Mossos d'Esquadra haurà tingut, atenció, 8 comissaris en cap. 8! En 5 anys. 8 comissaris en cap. La mitjana és menys d'un any al càrrec. Amb el 155 es va destituir Josep Lluís Trapero, a qui va substituir Ferran López. Després de les eleccions del desembre del 2017, Miquel Esquius agafa les regnes del cos, però l'acaba substituint Eduard Sallent. Quan Trapero és absolt, Interior restitueix el capdavant dels Mossos. El nou govern, amb Joan Ignasi Elena com a conseller d'Interior, destitueix Trapero i col·loca al capdavant Josep Maria Estela, que ara està a punt de cedir el lloc temporalment de nou Eduard Sallent, que a finals d'any deixaria el càrrec a un altre comissari o comissària. Si posem la lupa en aquesta legislatura, derivada de les eleccions del febrer del 2021 al Parlament de Catalunya, els Mossos han tingut 4 comissaris en cap en 2 anys, Trapero, Estela, Sallent i qui agafi el cos l'any que ve. Realment és per fer-s'ho mirar. I és aquesta inestabilitat, confirmada ara per la sortida de Josep Maria Estela, el que no ha agradat gent als sindicats de comandament dels Mossos, el CICME, en un comunicat defensen l'actual comissari en cap i asseguren que no entendrien que fos cessat. Diuen que cal estabilitat i continuïtat al cos i exigeixen respecte per la prefectura dels Mossos. A més, afirmen que no toleraran que es posi en dubte la professionalitat de Josep Maria Estela. Per tot plegat, ja han demanat una reunió urgent amb el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, i no descarta en convocar un congrés extraordinari per analitzar aquesta polèmica situació. A partir d'avui, les persones que tenen més de 60 anys i també els pacients amb factor de risc ja poden, si volen, demanar cita per la quarta dosi de la vacuna contra el coronavirus. La cita també és per dones embarassades, personal sanitari o personal cuidador, i té la particularitat que també s'ha aprofitat per posar la vacuna de la grip. La prescripció del Departament de Salut és administrar la doble vacuna a més de 400.000 persones i que un 75% de la gent més gran de 60 anys es posin la quarta dosi. I, mentrestant, la unitat de Covid persistent de l'Hospital de Can Ruti a Badalona ha posat en marxa una investigació per conèixer l'abast de les alteracions en la regla de les dones que han passat el coronavirus, perquè es calcula que la meitat de contagiades han acabat tenint alteracions menstruals. És el primer estudi que es fa a Can Ruti sobre aquesta seqüela i un dels primers del món que es farà sobre el tipus de Covid persistent que deixa la variant Omicron més contagiosa, però molt menys greu. Amb tot, hi ha un 10% d'infectats que continua tenint símptomes 3 mesos després de passar la malaltia. I en la majoria de casos desenvolupen Covid persistent les persones que van passar una Covid moderada o una Covid lleu. I atenció a l'anunci que aquest cap de setmana han fet els creadors de la vacuna de Pfizer-BioNTech. Confien, atenció, que hi hagi vacunes disponibles contra el càncer abans del 2030. En una entrevista de la BBC, el matrimoni fundador dels laboratoris alemanys BioNTech ha explicat que la tecnologia de l'ARN missatger que han fet servir a la vacuna contra el Covid es podria reutilitzar per prevenir el càncer. El vaccí prepararia el nostre sistema immunitari per atacar les cèl·lules cancerígenes i evitar que es poguessin desenvolupar. El matrimoni fundador de BioNTech ha avançat que ja té diverses vacunes contra el càncer en assajos clínics, però admet que encara els queden molts obstacles per saltar, perquè les cèl·lules del càncer són molt més complexes que les infectades per Covid. Dos quarts i un minut de nou, l'Agència Catalana de l'Aigua estudia ampliar la llista dels prop de 300 municipis en restriccions de consum d'aigua si continua sense ploure. Ara mateix la zona més preocupant és l'Empordà. Els seus aqüífers no s'estan reomplint i si es manté aquesta sequera tindran problemes per abastir d'aigua a la població. Malgrat tot, el cap de Departament de Recursos Hídrics, Enrique Velasco, ha explicat a RAC1 que a curt termini no es plantegin aplicar cap restricció general. Això sí, defensa que cal estalviar per evitar que els pantans es puguin buidar.
L'estalvi és la clau i, per tant, és la gent la que podem fer les accions que donen com a resposta que els embassaments i els aqüífers es mantinguin estables, no? Si anés a pitjor i en algun moment en l'àmbit de Llobregat haguéssim de definir l'alerta, aleshores, diguéssim, més que una proposta d'estalvi ja seria una imposició.
Ara mateix els embassaments tenen un 37% de les reserves plenes. Des de l'ACA admeten que és una xifra baixa, però estan tranquils perquè diuen la situació és molt estable. Tot i així està clar que els pantans es troben molt per sota de com estaven ara fa un any. El cas més preocupant és el de Siurana, que està un 8% de la seva capacitat, quan fa un any estava al 40%. D'altra banda, el de Sau es troba un 20% respecte al 50% del 2021 i el de la Llosa del Cavall a un 30%, que són 40 punts per sota que ara fa un any. Pel que fa a la Baells, està un 35% de la seva capacitat. Fa un any estava al 75%. L'únic que es troba millor que fa un any és el de Darnius, que frega al 40%. Segons llegim avui, per cert, a La Vanguardia, una manera de frenar la baixada d'aquestes reserves serà captar aigua del mar i del Besòs. Un nou pla hidrològic del govern de Catalunya preveu construir abans del 2027 una altra dessalinitzadora a Blanes i 25 plantes regeneradores d'aigua residual repartides per la conca del Besòs, per Reus, pel Maresme o Tarragona, entre d'altres. D'aquesta manera s'admetrà l'aigua depurada a un nou tractament perquè es pugui reutilitzar seguint un model circular. Sigui com sigui, el cas és que la situació de sequera comença a ser important fins al punt que, si no plou durant el proper mes i mig, els pagesos estan plantejant no sembrar els camps. La setmana que ve comença la de cereals, però molts agricultors no plantaran si les previsions no apunten que aviat s'acabarà la sequera persistent que pateix Catalunya des de l'abril-maig. Els productors no volen arriscar-se a pagar la sembra, aquest any molt enfilada de preu per la inflació, per després acabar-ho perdent tot. I asseguren que si la sequera continua endavant, el camp català podria patir la catàstrofe més gran dels últims 50 anys, Marc Segués.
Les previsions de pluja a llarg termini apunten que l'aigua no tornarà amb abundància fins al mes de desembre, justament la data límit que es donen els pagesos per sembrar el cereal. El president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Ramon Sarroca, explica a RAC1 que altres anys de sequera els agricultors s'arriscaven a sembrar, però aquesta tardor, amb la inflació disparada, s'ho pensaran molt perquè hi poden perdre molts més diners.
Si la cosa no pinta que algo de pluja, molta gent mos pensarem o mos repensarem si sembrem o no sembrem. Això comportaria el no collir després. la pèrdua de molts milions de quilos de cereal i de tot tipus de productes.
Els pagesos també estan molt preocupats per si les pluges i nevades de la tardor i l'hivern no omplen els pantans. Veuen perillar el rec que alimenta d'aigua més de 150.000 hectàrees de conreu d'arbres fruiters, vinya, oliveres o ametllers.
Molt bèstia, això que està dient, que s'està dient aquí, eh? Molt gros, eh? Està dient que no sembraran, eh? Que podrien no sembrar. Clar, a banda de la falta de pluges, aquesta setmana tornarà a ser més d'estiu que no pas de tardor. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
És que tornen a pujar les temperatures aquesta setmana.
Sí, sí, davant de tot aquest panorama que acabem d'explicar ara no tenim bones notícies perquè pugen les temperatures. A més, no veiem cap temporal de pluja típic de tardor que ens pugui donar una mica d'aire amb el tema dels embassaments. Les temperatures pujaran entre demà i dimecres, que serà quan tocaran sostre. Fins i tot poden pujar 3-4 graus respecte a les que hem tingut al cap de setmana i estarien uns 8 o 9 graus per sobre en alguns casos del que seria habitual a aquesta època de l'any. Per tant, temperatures molt altes que després reculen entre dijous i divendres, però tot i això es mantindran per sobre de la línia del que tocaria. I avui dia de cel mig ennuvolat, fins i tot estones tapat i amb alguna gota avui, això sí, algun ruixat ara mateix cap al Priorat, al Segrià, també al Baix Camp. Durant tot el dia es poden repetir, especialment més probables en punts de la costa, cap al sud, sobretot, i també Costa Brava, i durant les hores centrals del dia alguns ruixats també cap al Pirineu de Lleida. Ara mateix temperatures especialment altes, al voltant dels 21 graus a Barcelona i Tarragona, 19 a Lleida, 17 a Girona, 20 a Palamós o 21, per exemple, a Amposta. Avui el migdia recula una mica aquesta temperatura diurna, però entre demà i dimecres, com dèiem, tornen a pujar.
Se'ns va allargar l'hora del sopar, que poc que hem dormit.
Sí, però quin mal de cap aquest matí.
Doncs el dolor n'hi ha aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
8:36 minuts, un 3,5% dels catalans passen o han passat gana els últims 10 anys. Són gairebé 270.000 persones. El principal motiu és l'exclusió social, que multiplica per 4 les possibilitats de tenir problemes per accedir als aliments, especialment ara amb els preus dels productes de primera necessitat disparadíssims. De fet, només a Barcelona, 4 de cada 10 famílies viuen en situació de pobresa. Adrià García.
Degut a la inflació desbocada, moltes famílies s'han d'estrenyar el cinturó per arribar a final de mes i, segons Càritas, algunes es veuen fins i tot enfront del dilema d'haver d'escollir entre pagar el lloguer o omplir la nevera. Doncs bé, tal com explica a RAC1, la responsable de necessitats bàsiques de l'entitat, Mercè Darnell, una de cada 3 famílies en situació de vulnerabilitat opta abans per reduir la despesa en productes alimentaris.
Les famílies primer paguen amb els seus ingressos, els que encara tenen alguna cosa, el que et ve pel banc. I un cop tu has cobrat, el primer que desapareix el dia 1 és la despesa d'habitatge i els subministraments. Perquè si comences a deure habitatge, de seguida et ve un desnonament. I estalvies amb què? Pues amb el menjar. És que no hi ha gaires més possibilitats.
A més, segons Càritas, les famílies que ho passen pitjor són les monoparentals. De fet, a la ciutat de Barcelona, la meitat viuen en una situació de pobresa, un fenomen preocupant que, segons l'organització, podria afectar cada cop a més gent si aquest encariment de la vida es manté durant els pròxims mesos.
Quan falta un mes i una setmana pel Black Friday i l'últim divendres de novembre, llegim avui al Mundo que aquest any molts petits comerços avançaran les ofertes ja algunes setmanes. Alguns sectors, com els de l'electrònica, començaran la campanya a finals d'aquest mes d'octubre. L'objectiu és incentivar les compres ara que els consumidors gasten menys i miren més la butxaca. També s'esperen descomptes més agressius, segons el diari, perquè en un context d'inflació els clients es fixen més en les ofertes. A Barcelona, Black Friday serà el tret de sortida de la temporada nadalenca perquè coincidirà amb l'encesa dels llums a la ciutat. Els comerciants alerten que els falten treballadors precisament per la campanya de Nadal. És un problema similar al que s'han trobat aquest estiu amb la restauració i que encara dura. Víctor Cullell.
Tot i que el context d'incertesa econòmica no hi ajuda gens, les entitats i associacions de comerciants reconeixen que les previsions a l'hora de contractar personal de cara al Nadal són bones. Això sí, els problemes derivats de la inflació fan que fins ben començada la temporada no puguin saber del cert si serà o no un bon Nadal. El president de Barcelona Comerç, Salva Vendrell, ha dit a RAC1 que ara els botiguers han d'afrontar un augment del preu de l'energia que pot fer que s'hagin de pensar dues vegades si volen contractar treballadors.
Les factures s'han incrementat de mitjana, amb un 300%, doncs evidentment fan que molts comerços no siguin o no tinguin la viabilitat que tenien doncs fa tot just un any, un any i mig que estaven sortint d'una pandèmia, que estaven doncs, intentant remuntar. Doncs, darrere d'aquesta pandèmia és vingut això, no? Una crisi energètica.
Vendrell explica que el sector del tèxtil i el de la restauració són dos dels sectors que necessiten més personal al Nadal.
8:39 minuts. S'ha de felicitar als organitzadors del Saló Nàutic de Barcelona perquè la 60a edició d'aquest Saló Nàutic ha tancat portes amb més de 50.000 visitants que s'han acostat durant els últims 5 dies al Moll de la Fusta, al Moll d'Espanya i a la Marina del Port Vell. Hi havia vores 300 expositors i més de 700 embarcacions. Segons informa Fira de Barcelona, aquestes xifres han suposat, atenció, un 22% més d'oferta respecte a anteriors edicions i un 40% més d'espai. El certamen ha tancat amb una aposta pel vaixell elèctric i híbrid. També hi ha hagut temps i espai per presentar als assistents la Copa Amèrica de Vela, que Barcelona allotjarà el 2024. A més, 15 empreses emergents de diversos països han presentat els seus projectes per impulsar una nàutica més digitalitzada i menys agressiva amb l'entorn del mar. Estem parlant de 50.000 visitants, un èxit brutal del Saló Nàutic de Barcelona. I a Llafranc, al Baix Empordà, com ja se sabia, ha tancat l'històric Hotel Llevant. Ho explica La Vanguardia, que és l'establiment on es va allotjar l'escriptor britànic Tom Sharp durant 6 anys. L'hotel el va fundar l'any 1935 la Maria Gratacós i al principi era un local molt modest que tenia els pescadors que treballaven a la zona. Ara la quarta generació ha decidit vendre's la propietat a un grup de Barcelona que, això sí, preveu mantenir l'activitat. Els motius que han portat la família a vendre's el negoci són el Covid, les dificultats per trobar personal, allò que parlàvem, i les jubilacions. A més, també lamenten que cada vegada la temporada és més curta. I atenció, aquesta història cada vegada s'està fent més gran. Se sospita que les càmeres del bar on va morir Albert Solà, el presumpte fill il·legítim del rei emèrit, s'haurien manipulat. Albert Solà va morir sobtadament en un bar de la Bisbal d'Empordà on vivia amb la seva família. Doncs bé, en les imatges enregistrades per aquestes càmeres es veu una de les cambreres del local parlant per el telèfon mòbil mentre es dirigeix a l'objectiu de la càmera i el desvia. D'aquesta manera, en lloc d'enfocar els clients, aquest dispositiu, aquesta càmera, dirigeix l'objectiu a un racó inerte de l'establiment. Aquest moviment, que s'hauria efectuat uns 50 minuts abans que Albert Solà caigués desplomat arran d'un infart, impedeix que la seva mort quedi enregistrada. Quan l'objectiu torna a la seva posició original, només es veuen els serveis d'emergència aixecant-ne el cos. Aquesta informació la va avançar divendres al programa Sálvame de Telecinco, que va parlar amb el treballador en qüestió i que assegura que manipular les càmeres per part dels empleats és una pràctica habitual. L'endemà dissabte, Telecinco va emetre de manera pòstuma una entrevista amb Albert Solà al programa Quién es mi padre. Avui en parlarem a partir de 11:45 amb David Broc i Víctor Amela, amb qui també comentarem la resta de l'actualitat televisiva. I d'aquí uns moments, parlant d'una explosió que va haver-hi a la zona de Tarragona, parlarem de la crisi que està vivint galopant política al Regne Unit, parlarem també de la cursa de RAC1, i com un cantant que va néixer a Venezuela i que ha viscut molts anys als Estats Units ha decidit gravar una cançó en català que la presentarà avui a partir de les 11 aquí al Món RAC1.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATS. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut, amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes l'assegurança de salut MediFIAC, tens 2 mesos gratis. FIAC Assegurances. 5 lletres que donen tranquil·litat. Informa't amb el teu mediador o a FIAC.cat.
Estàs en un fitxer d'amorosos o creus que puguis estar-ho? T'ho confirmem. I si la inclusió és indeguda, gestionem la retirada de les teves dades i reclamem indemnització si et correspon. De mitjana són 6.000 euros. No et quedis amb el dubte. Truca'ns al 900-264-350. Arriaga Associados. Fem-ho fàcil.
La salut és indispensable a les nostres vides. Una bona salut bucal es reflecteix en la salut general. Per això el primer pas és la prevenció amb Vitis. Perquè la teva boca és única. Protegeix-la i cuida-la amb la gamma de raspalls, pastes i col·lutoris amb CPC de Vitis. De venda a farmàcies i parafarmàcies. Vitis. Més que una boca, és salut.
Torna el Bold Amp Festival de Jazz de Barcelona. De l'11 d'octubre al 28 de desembre, Joshua Redman, Brad Meldau, Diane Reeves, Melody Gardot i molts més. Més de 80 nits amb la millor música aquesta tardor a Barcelona. T'hi esperem. Informació i venda d'entrades a jazz.barcelona.
Si busques inspiració, puja el nou Kia Sportage o a qualsevol model de la gamma SUV de Kia. A més de gaudir del seu disseny modern, sempre estaràs connectat amb la seva tecnologia d'avantguarda. Aprofita les condicions especials fins al 31 d'octubre. Consulta les condicions a kia.com. Descobreix la gamma SUV a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Descobreix el que t'inspira.
Ets de 4, de 3 o de 2 rodes. A Drivin tenim tot tipus de cotxes i motos. Més de 400 vehicles nous d'ocasió i quilòmetre zero amb entrega immediata a preus increïbles. Drivin, concessionaris oficials Citroën, Opel, DS Automobiles i Subaru. I de motos, Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi. Visita'ns a Badalona, carrer Acer, Polígon Les Guixeres o a drivin.com.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Si poguéssiu escollir, quin seria el cotxe dels vostres somnis?
Per mi, un elèctric.
Un 4x4, per l'aventura.
Jo m'estimo més un híbrid per viatjar.
Jo, un potent esportiu alemany.
Però per què renunciar a una cosa si ho podem tenir tot? Nou Opel Grandland híbrid endollable. Molt més que un elèctric.
Descobreix-lo a Masternou, concessionari oficial Opel a Barcelona. Masternou.com.
El traç d'un artista, la bogeria d'un geni, la força d'una melodia. Què fa que una cosa ordinària es converteixi en extraordinària? La diferència està precisament en aquest extra. Vine a descobrir per què el Cupra Formentor s'escapa del que és comú. Estrena l'ara amb lliurament immediat.
Cupra Ondinauto, Barberà del Vallès, Sant Cugat i Manresa. redcupra.es/Ondinauto.
Cada detall a casa compta per estalviar. Per això a Verti t'ajudem amb la teva assegurança de llar des de només 78 euros l'any. Podem fer totes les gestions des del mòbil. Verti, estalvia temps i diners.
3:15, continuem els apunts aquí al món RQ. Aquest cap de setmana hi ha hagut dos ferits per arma de foc a Catalunya. El primer ha estat a Cambrils, al Baix Camp, i l'altre a Nou Barris, a Barcelona. Segons els Mossos, però, no hi ha cap relació entre els dos casos. Són dos homes i en cap dels casos no estem per la seva vida. La policia, però, ja ha obert una investigació per trobar els autors dels dos tirotejos. El de Cambrils va passar a la matinada de divendres a dissabte, quan tres joves haurien assaltat la víctima. Les investigacions apunten que podria tractar-se d'un problema de drogues, però de moment cap dels tres assaltants no ha estat detingut. I el de Barcelona va passar dissabte a la tarda. En aquest segon cas, el tret es va produir durant una baralla entre dos homes a la porta d'un bar del barri de Torrellobeta. Els Mossos d'Esquadra també han detingut un home que presumptament n'hauria matat un altre a ganivetades a Premià de Mar, al Maresme. L'arrestat es va entregar ahir, segons el periòdic, l'home era el company de pis de la víctima. La policia també està buscant l'autor d'un altre apunyalament a la ronda de Sant Antoni de Barcelona. Va passar ahir a primera hora del matí, va acabar amb un ferit, un home de mitjana edat que a hores d'ara s'està recuperant a l'hospital. I encara un altre cas de successos, un mort i cinc ferits pel xoc entre un cotxe i una ambulància del SEM. Al barri de l'Eixample de Barcelona, la víctima mortal és l'home que anava al seient del darrere del turisme. Pel que fa als ferits, són els quatre ocupants restants del turisme i dos dels tècnics de l'ambulància. La Guàrdia Urbana investiga les causes. I aquest matí, els equips d'emergència rescataran el cos d'un home que va morir ahir en caure per un barranc a l'Esquirol, a Osona. Va passar a la zona del santuari de la Mare de Déu de Cabrera. La víctima és un home de 67 anys. Una explosió en un restaurant japonès de la Rambla de Tarragona ha deixat 7 persones ferides, 5 en estat lleu i 2 menys greus. Va passar ahir mentre el local estava tancat. Els Mossos ho estan investigant, però tot apunta que la causa hauria estat una fuita de gas. Ho explica l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà.
Una deflagració motivada pel gas, sembla gairebé segur, per gas. Sortosament el restaurant no estava aquí en moment obert al públic. Ens consta que hi ha 7 persones ferides. La primera revisió visual dels bombers sembla que no hi hagi afectació estructural.
Això sí, segons l'Ajuntament, l'explosió no ha provocat danys a l'estructura de l'edifici. El Regne Unit, atenció, perquè van canviar, recordem, de primer ministre fa un mes. Però al Partit Conservador ja hi ha diputats crítics amb Liz Truss que volen un nou relleu a Downing Street. El motiu, el fiasco del seu pla econòmic, que va ensorrar la lliura i va disparar les alarmes del Banc d'Anglaterra. Durant setmanes han estat crítiques fetes en privat. Però ara ja hi ha companys de partit detrás que diuen que té els dies comptats. Corresponsal de RAC1 a Londres, Sergi Forcada.
El pla del govern britànic de rebaixar impostos a les rendes més altes va generar molta incertesa als mercats financers. Ara, amb la proposta ja retirada, les turbulències són a Downing Street. Tot i que Liz Truss fa només un mes que va rellevar Boris Johnson, alguns companys de partit ja n'han tingut prou i creuen que és moment de canviar de primera ministra. Hi ha moviments en privat per preparar una rebel·lió interna i ara també en públic. Ahir, tres diputats conservadors van demanar la dimissió de Truss. Així és com responia un d'ells, Crispin Blunt, en una entrevista en què li preguntaven si Truss pot sobreviure com a primera ministra.
No, crec que ja s'ha acabat el joc per ella. Ara es tracta de decidir com es gestiona la seva successió.
Les propostes econòmiques del govern de Liz Truss no només han estat criticades al Regne Unit. Ahir el president dels Estats Units, Joe Biden, va dir que eren un error i que era del tot previsible que no hagin funcionat.
I a Ucraïna, l'exèrcit rus ha tornat a bombardejar Kiev aquesta matinada, poc abans de les 6, hora catalana. Tres drons kamikaze s'han estavellat contra diversos punts de la capital d'Ucraïna. Les autoritats locals no han explicat encara si les explosions han deixat morts, però sí que han apuntat que almenys un dels drons hauria impactat a prop del centre, en una zona d'edificis residencials. L'atac es produeix just una setmana després del bombardeig massiu contra diverses ciutats d'Ucraïna que van deixar una vintena de morts. Va ser la resposta de Vladimir Putin a l'explosió del pont de Kerch a Crimea, i tot plegat amaga que el president rus va assegurar dijous que de moment no tenia previst ordenar nous atacs. L'atac d'aquest matí arriba hores després que l'exèrcit rus hagi assassinat a trets el director de la Filarmònica de Kherson, una de les principals ciutats del sud d'Ucraïna, després que es negués a tocar a petició de les autoritats prorusses que controlen la regió. Així estem. Segons els mitjans d'Ucraïna, els ocupants russos volien fer un concert per demostrar la tornada a una vida pacífica coincidint amb el Dia Internacional de la Música, l'1 d'octubre. El director de la Filarmònica es va negar a participar-hi perquè l'organitzava Rússia. Fons del govern ucraïnès expliquen que després de refusar la proposta, els militars russos el van fer entrar violentament a casa seva i li van disparar. Mentrestant, a Rússia, la gasística Gazprom avisa que tallarà el subministrament de gas als països que imposin un topall al preu, tal com està estudiant fer la Unió Europea.
El pla del govern administratiu
de Gazprom ha assegurat que tenen uns contractes firmats i que, si l'incompleixen, tancarà l'aixeta. A Brasil, nou cara a cara entre els candidats a la presidència del país, Luis Inácio Lula da Silva i Jair Bolsonaro, marcat pels insults i els retrets, com va passar la primera volta. Ara, dues setmanes abans de la votació i definitiva, tots dos s'han tornat a enganxar quan han parlat de la pobresa, corrupció i, evidentment, dels efectes de la pandèmia del coronavirus. Si Bolsonaro ha sucat pa amb Lula i els presumptes escàndols de corrupció que han afectat el Partit dels Treballadors, Lula s'hi ha tornat amb la gestió de la pandèmia, acusant Bolsonaro de ser el rei de les fake news, d'anar contra la ciència i de riure's de la gent que moria ofegada. Malgrat l'espectacle que s'ha vist aquesta matinada, els sondejos continuen invariables i donen avantatge a Lula. El Partit Comunista de la Xina celebra avui el segon dia del Congrés per renovar els seus òrgans de poder. Un congrés que coronarà a Xi Jinping com a l'home més poder del partit des que Mao Zedong manava. L'actual president assumirà amb tota probabilitat el seu tercer mandat consecutiu. Ahir, a l'obertura, Xi va reafirmar que no renunciarà a fer servir les armes per reunificar Taiwan a la Xina.
No prometrem mai abandonar l'ús de la força. Ens reservem l'opció de prendre totes les mesures necessàries. Això va per possibles ingerències de forces estrangeres. La reunificació completa de la mare pàtria s'ha d'aconseguir i ho podem fer.
Un congrés on s'han dibuixat les línies mestres de futur principals del país, que volen seguir durant els pròxims 5 anys enfortint la Xina com a gran potència mundial. La Unió Europea aprovarà avui un paquet de sancions contra Iran per la repressió de la policia contra les protestes que van esclatar ja fa un mes arran de la mort de Mahsa Amini. En concret, llegim al País que Brussel·les sancionarà una quinzena de persones i entitats per atemptar contra els drets humans, congelarà els actius que tinguin a Europa i no podran entrar a cap estat membre. Mentrestant, les protestes continuen a l'Iran. Un dels focus principals és, evidentment, la capital del país, Teheran, on aquest cap de setmana s'ha produït un incendi en una presó que ha provocat almenys 4 morts. Malgrat que els mitjans estatals ho neguen, l'incident està envoltat per una espessa ombra de sospita. En aquesta presó hi ha tancats molts dissidents polítics, inclosos centenars de detinguts durant les protestes actuals. 7 minuts i les 9 en punt del matí. Netflix indemnitza una jugadora d'escacs per la sèrie Gambito de Dama. La georgiana Nona Gaprindashvili va denunciar la plataforma ara fa un any per presentar-la en la sèrie com a russa, tot i que ella és de Geòrgia. A més, a la sèrie, protagonitzada per Anya Taylor-Joy, es diu que mai va jugar contra homes, encara que la jugadora, que ara té 81 anys, és una de les poques dones que han guanyat importants tornejos mixtos al llarg de la seva carrera. Entre els èxits, va aconseguir el primer lloc a l'edició de l'any 77 del torneig internacional Lawn Pine. A Geòrgia és immensament admirada, fins al punt que el Parlament del país va aprovar l'any passat que els escacs fossin una assignatura obligatòria a primer curs de primària. Pels errors comesos, Gaprindashvili va demanar a Netflix 5 milions de dòlars, que finalment li ha pagat una quantitat secreta per no haver d'anar a judici. Són les 8:54 minuts i èxit rotund de la cursa de RAC1 Sant Cugat del Vallès. Fins a 3.625 persones van córrer ahir 5 quilòmetres pels carrers del nucli antic de la ciutat en una edició de la cursa de RAC1. De fet, es va convertir en la prova esportiva més multitudinària que s'ha disputat fins ara a Sant Cugat del Vallès. Una edició que també va fixar un nou rècord esportiu en categoria femenina. La campiona de la cursa, Elisa Milili, va rebaixar la marca històrica després de creuar la meta amb un temps de 17 minuts i 41 segons. El guanyador masculí va ser Aleix Serra, que va pujar al podi amb un temps de 15 minuts i 17 segons. Només 15 segons el rècord que es va batre l'any passat. Tots dos, però, van viure la cursa de maneres molt diferents.
Molt dur, molt dur, eh?
Molt dur, eh? L'Elisa deia que no.
No, molt fàcil.
Ja està, ja tenim el debat. Adelante.
Bueno, el recorregut feia bastant de pujada. Sota el principi, bastant dur el tros. I al final també per aquí, l'última pujada de totes, costa, s'ha fet dura.
Bueno, es que iba preparada para que fuese duro, pero al final, mira, me ha gustado. No ha sido tan duro. Bueno, yo entreno aquí, yo juego en casa. Ah.
La segona i tercera classificades van ser Francina González i Laura Sánchez, i el podi masculí el van completar Josep Díaz i Albert Ruz. Tot plegat en una jornada d'esport i de ràdio que es va retransmetre des del Teatre Auditori de Sant Cugat, al centre neuràlgic, on des de primera hora Xavi Bundó va capitanejar el Via Lliure de RAC1. El van acompanyar als comentaris de Toni Clapés i Vicenç Martí, entre molts d'altres. Al punt de 9:15, la comitiva va començar a enfilar pels carrers de Sant Cugat, però en un obrir i tancar d'ulls, els campions ja creuaven la meta. I pel que fa al podi de treballadors de RAC1, contra tot pronòstic, tota lògica i tota norma física, Sergi Embudio, del món a RAC1, arribava esbufegant i sorprès d'haver passat primer per davant de l'Aleix Pariser.
Ara estic molt mort.
Per què entrenes cada dia, tu?
Vés sortir a córrer 3 cops les últimes 2 setmanes.
S'està ofegant o em matareu?
Que des que vam començar a dir que ens apuntaríem a la cursa, el Sergi li va fer por que jo el guanyés. Llavors es va començar a entrenar fort.
Bueno, i tu t'has borrat just el dia abans de la cursa perquè tenies por que et guanyés. La meva gran motivació per avui era guanyar l'Anna. I resulta que he guanyat en general.
És Anna Ballonesta, qui de la direcció del 9C de RAC1, que havia de córrer i que finalment, per culpa dels Antonio Font i per, diu, suposadament uns problemes a l'esquena, no va poder disputar la cursa. Mentre d'altres, com el mateix Aleix Parisés, pensaven que arribaven amb la feina feta.
Quan més a la punta de desmallar, després de l'esprint, entrar a meta, he sentit, sí, molt bé, segon, i he pensat, segon, me cago en Sant Pere.
Però... perquè tu estaves feliç, no?
Sí.
Un altre títol a la butxaca i tal, i te l'ha fotut l'Embudio.
Però bueno, hem de felicitar la canalla jove que puja, ara el felicitarem a l'Embudio.
A la classificació femenina, la sorpresa va ser la Laia Vila, de RAC1.cat, que creuava la meta 3 minuts abans que la meteoròloga Mònica Usart.
Realment ha estat una sorpresa fins i tot per mi, perquè feia molt de temps que no feia una cursa com la de RAC1. Sí que vaig al gimnàs, entreno i tal, però no amb l'objectiu de córrer. I bé, al final ho hem aconseguit. A la meitat de la cursa sí que arriba un moment en què dius, ostres, què faig aquí? Però bé, hem seguit i hem creuat la línia de meta i amb sorpresa final i tot.
Ara bé, cap d'ells no va fer cap cas dels consells que els va donar la Carmen Cabezas, la doctora Carmen Cabezas, però la de RAC1.
El consell més important per no lesionar-se com a secretari general de Salut és que no corrin.
Ja fem
no
tard.
Corren.
Ja fem tard.
Si van a poc a poc, és la manera de no lesionar-se, no tenir cap tirón, cap petita lesió, cap ruptureta fibrilar, que és molt difícil després de rejuntar, perquè queda com un callo.
Per sort no va ser el cas de Xavi Puig, Albert Om, Mònica Usart o Ramon Bartolí, que van completar el recorregut sense prendre mal.
Una mica de puja-baixa, però bé, atractiu, atractiu.
Tenim de llebre Joan Maria Morros, o sigui, no el perdem de vista.
La Usart, acaba d'arribar, la Usart!
He patit una mica, però bueno, ja està. Hi havia un parell de pujadetes.
No res.
Estàs a punt de morir, eh?
Necessito una mica d'aigua.
T'has marejat, Bartolí, o no?
M'ha agafat el flato, com sempre.
Ai, por favor, necessita boca a boca.
una jornada d'un any més familiar i festiva amb la música, entre d'altres, de Sense Salt, de Sexeni i de Dan Peralbo. Felicitats a tots perquè realment va ser un matí excepcional d'esport, de família, de gent, d'emocions i també, òbviament, de ràdio. I avui a les 11 del matí, tocada, saludarem l'autor d'aquesta cançó que segur que heu ballat... Bueno, alguna vegada amb el límit del que és la vergonya aliena i el que no és.
No rompas más, mi pobre corazón. Estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más, mi pobre corazón. Me harás mil pedazos, quiérelo.
Que li agrada molt a Jordi Saumell ballar-la. Dax Alejandro de la Rosa, més conegut com a Coyote Dax, és l'autor d'aquest No rompas mi corazón, un èxit del country que va triomfar ja fa 21 anys acompanyat d'una coreografia que molts encara recorden. Barret de cowboy, botes de cowboy, dits polses a la butxaca, poca vergonya i apa.